La caravana, amb Joan Trias.
Qui és vostè? Què fa aquí? Vostè no estava de viatge? Vostè no havia de tornar demà? Ding-dong! Ui, perdó. Qui són vostès? Què fan aquí? Vostès no són... són idèntics. Tots tres són iguals.
Jo sóc un altre.
Que fàcil seria la vida, eh? Ens poguéssim passejar pel món dient no, jo no sóc jo, sóc un altre.
Sí, a veure, a més no som quatre, som més de quatre.
Som tots iguals! Som tots iguals! Som tots iguals!
Sol d'allà, una cel de glaç dins del calaix d'un armari, draps de dona i un infant amb un regust enigmàtic ve de néixer, està sorprès, té grans ulls modiliani, absents tristos.
Un home arriba obrint una porta que algú ha deixat oberta i sembla que tot va bé fins que la sospitosa presència d'un segon personatge trenca la intimitat inicial i després no passa gaire temps fins que un tercer home apareix i després un altre, i un altre, i un altre. I així va evolucionant el monòleg Non Solum, que presenta, o més ben dit, que representa Sergi López al Teatre Poliorama. Una obra escrita també per Jorge Picó i que tindrà 6 úniques funcions entre el 26 i el 30 de juny al Teatre de Barcelona. 6 funcions on es podrà veure el muntatge més icònic i internacional de l'actor, que es va estrenar fa gairebé 20 anys i que ha estat representat en més de 900 ocasions arreu del món. Un monòleg dinàmic per fer humor, per riure i per compartir-ho amb la gent de casa. I avui volem parlar-ne de tot plegat i per això ens acompanya ja a l'estudi de La Caravana. Sergi López, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies, encantat d'estar aquí, t'ho diràs.
De córrer i li queda el rostre ple com les estàtues de Roma.
Sergi, com et planteges 20 anys després tornar al Teatre Poliorama amb aquest monòleg?
Soc molt pesat, tio. Soc pesat en mi mateix. Jo mateix ara sentia... Què és aquest que crida? Soc jo, Non Solum. Doncs no ho sé, és una mena de miracle, és curiós perquè Jorge Picó, amb el que vaig escriure el Non Solum, el vam escriure conjuntament, ell estava baix, jo estava improvisant a l'escenari, i ell estava baix ajudant-me, dirigint-me i reescrivint. L'altre dia em recordava, em diu, hòstia, quan em vas proposar d'escriure un espectacle, em vas dir, tinc unes idees, i vull fer un espectacle una mica fora de lo normal, sense una dramaturgia clàssica, una mica rebentat, tinc ganes d'agafar-me la llibertat, que sigui mig un concert, mig un... I em vas dir, vull que sigui... Encara que només, vull dir, que sigui difícil de veure, que no ho vegin i que la gent no li agradi, encara que el públic no li agradi, i faci 10 bolos, ja en tinc prou. Encara que faci 10 bolos l'any, ja en tinc prou.
Sí, i no ho sents, portes?
Sí, sí. L'altre dia em deia, hòstia, noi, la vas encertar que no vegi. Perquè ens hem trobat que el Non Solum ens ha salvat, perquè això de poder fer teatre en directe, en públic, que respira, està viu i reacciona, ha sigut sempre un regal, i pel que amb aquesta cosa d'intel·ligència artificial que se'ns apropa, continuarà sent un refugi.
Del 26 al 30 de juny, que pararàs al Teatre Poliorama amb aquest Non Solum, 20 anys després, ara ho dèiem.
Sí.
Després de tota la teva trajectòria, et continues posant nerviós davant d'una estrena?
Sí, tu.
Sí?
És massa, eh? No, és massa. Davant d'una estrena, davant de cada actuació, i mira que el Non Solum, en principi ja me'l sé, vull dir, tot i que va canviant de forma, l'hem reescrit i tot el que vulguis, però em continuo posant nerviós, i de fet és una cosa que ho veig dels rodatges també, quan hi ha altres actors, clar, amb l'edat, ara m'estic acostumant que ara ja començo a ser el més vell del rodatge, i llavors arribo allà, i quan em trobo amb gent més jove que em diu, bueno, però tu ja has fet coses... Pues no, és una cosa que suposo que és intrínseca a l'ésser humà, que la responsabilitat de sortir a l'escenari, que tot vagi bé, d'estar concentrat, amb el que has de fer i alhora estar lliure per reaccionar amb el que passa, estar viu, bueno, estar a posar-te en situació, doncs sí, estrès una mica, però és un estrès, ja no que estigui bé, jo diria que és necessari també tenir aquest punt de... Això t'ajuda a estar concentrat i estar pel que has d'estar.
Un monòleg, ara m'ho deies, revisat, actualitzat, que deixa a vegades lloc a la improvisació.
Sí.
Què ha canviat des de que la va estrenar ara fa 20 anys?
Fa 20 anys, doncs jo diria, a veure, jo vull creure que ha canviat a millor, és a dir, hem anat traient palla, per dir-ho d'una manera, hem anat traient, no hem deixat, jo diria que no hem deixat que l'intèrpret, el tio que ho fa, posi per davant el seu plaer, per davant del rigor d'intentar tenir un objecte dramàtic complert, rodó... O sigui, jo penso que hem intentat envellir cada cop millor, anant a millor. És a dir, hem tret coses que se'ns ha semblat més supèrflues i en acudits... Hem tret, que acudits que funcionava molt bé, trossos icònics, fins i tot, que la gent se'n recordava molt i que sempre em recordaven el tros del cilindre xampinyonesc o del forat del... Bueno, unes coses que hi havia amb una temàtica una mica sexual, però que funcionaven tan bé que ens feia anys que ens plantejaven de dir, escolta'm, això funciona per si mateix, no? Doncs que normalment, quan estàs escrivint un guió d'una pel·lícula o quan estàs escrivint... una obra de teatre, quan estàs escrivint fins i tot literatura, també els hi passa això, que quan se n'adonen que hi ha una part que funciona per si mateixa, desconnectada de la resta, t'has de plantejar si ajuda la resta o no. És a dir, per més brillant que sigui, encara que sigui brillant, penses, no són acudits, un acudit rere un altre. Llavors, el que es tracta és de preservar l'obra com a cosa completa. Per tant, jo penso que hem anat millorant, tot i que continués el mateix. És un tio que sóc jo, que fa el burro, fa el pallasso, i la gent, doncs, riem junts.
Ara parlarem d'això, de fer el pallasso a Sergi López, però abans, tinc molta curiositat per aquesta pregunta. Tu quan Sergi López seu amb en Pico i dieu anem a revisar, anem a actualitzar aquest text, fins a quin punt el que acaba sortint és una nova creació?
No, una nova creació no ho és perquè no ho és, perquè agafem l'estructura i la base i arranco de la mateixa manera, bueno, tot, la mateixa arrencada pot canviar també, però perquè sabem que el haver-ho construït nosaltres i aquesta cosa que ens uneix amb el Picó de l'escriptura teatral, d'aprofitar l'escenari i el que passa a l'escenari per tenir noves idees, clar, doncs el fet d'anar-ho foguejant i d'anar fent les... I clar, jo he fet tots els bolos, els he fet jo. Mm-hmm. El Jorge ha vingut amb molts, no, però no amb tots. Jo he fet gires, sempre hi he estat. Llavors, veus com l'espectacle es belluga i com hi ha coses que poden créixer, com hi ha coses que creixen però cap a un lloc on, a la millor, ja et dic, fa molt a riure, però podria ser etern. I se'n va cap a un lloc que no t'interessa. I intentar mantenir les regnes, això és... Bueno, és que disfrutes molt, és que disfrutes gairebé tant com després posant en pràctica com actuant, no? Vull dir que és un xollo.
Jo crec que hi ha visions sobre Sergi López, que està molt bé que avui hagi vingut a l'estudi de la Caravana Ràdio Estel, per desmitificar-les, perquè no sé fins a quin punt són reals o no. Per exemple, ara ens deia... veurem un Sergi López passant-s'ho molt bé a l'escenari del Teatre Poliorama, fent el burro, sí, divertint a la gent. Jo crec que no estem acostumats a això, i per tant, xocarà. Veurem un altre Sergi López, no?
Bueno, no sé, és que no ho sé massa bé. Jo tampoc tinc, no ho sé...
No has fet tanta comèdia, com perquè estiguem molt acostumats,
és
no?
És això, és a dir, jo tinc la sensació que la gent que em coneix de Vilanova, de jovenet, de fer els pastorets i de fer el pallasso i això, quan vaig començar a fer pel·lícules, que anaven, o, bueno, que anaven als festivals o no, però em diuen, hòstia, fas d'actor, sèrio? Saps? Hòstia, els hi feia com a riure, perquè...
De molt sèrio, normalment.
Sí, acostumat a veure'm fer, doncs, de Lluquet o de Rovelló o de Satanàs, o de fer pastorets i fer coses còmiques, doncs els hi sorprenia. En canvi, a França els hi passava al revés, que d'acostumat a veure'm en pel·lícules dramàtiques o no dramàtiques, però no forçosament còmiques, quan em van veure fent el Non Solum, ara fa 20 anys, també es van quedar així com, hòstia, però aquest tio és un còmic, aquest paio. No em tenien tant com a còmic com a actor dramàtic, quan, de fet, la meva naturalesa primera i aquesta casa a la que torno, que és el teatre, a través de l'escriptura, és còmic, no puc evitar. Jo començo a escriure o tinc una idea d'una cosa i al cap de dues frases ja el còmic em supera, em desborda, és a dir, m'hi reconec molt amb l'escriptura còmica. Em sento més còmic que dramàtic, però després tinc la sort de que amb aquesta feina, quan escric el meu, però quan amb aquesta feina em permet, doncs això, endinsar-me en universos d'altra gent, que escriu altres històries, i ara el que vinc de fer ara al Marroc no és gens comèdia, és un... no diré si una tragèdia, però és un dramón de cal ample.
Ara vens de rodar al Marroc, estaves fa res, eh?
Sí, vaig arribar abans d'ahir.
Què estàs rodant allà?
Vam estar rodant l'última pel·li d'un paio que es diu Oliver Lache, és un tio gallec, que va fer una pel·li, l'última pel·li, que va tenir molta d'això que es diu O que arde, que ha estat a Mecanes i això, i és un cineasta amb una escriptura cinematogràfica molt, molt seva, molt particular i molt, també molt, molt radical, segons com, i hem estat allà, rodant 3 setmanes a Teruel i 4 setmanes al Marroc, a mig del desert, amb molta pols, amb molta sol i amb molta dolor, perquè és una pel·lícula que transcorre a través d'un dolor molt, 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 molt universal i molt contundent.
Quan la veurem, aquesta?
Com?
Quan la veurem, aquesta?
Doncs pues igual està acabada d'aquí un any.
Un any, eh?
Potser. És a dir, ells van de cara a l'època de maig, quan ja, uf, ara queda muntatge, bueno, muntatge sobretot, a veure com es munta, què fa, si, bueno, com es munta, que és el que li dona la forma final a l'objecte aquest cinematogràfic.
El que sí s'estrena, Sergi, si no m'equivoco, és una pel·lícula teva també al Festival de Venècia.
Ah, sí, és veritat. Sí, hòstia, això és una gran sorpresa, està molt bé. És molt xulo. Jo faig aquí una cosa minúscula. Jo vaig anar, jo tenia, de 40 dies de rodatge, jo tenia, no sé si me'n recordo,
però minúscula, però 5 dies. Un paper fonamental.
Sí, sí, sí. No, no, és una cosa brutal, perquè és un cas molt traumàtic, que va traumatitzar tota Bèlgica. No només ho va traumatitzar, encara ara està traumatitzada. És a dir, quan van saber que rodar... És un cas, precisament, de fa 19 anys, també, fa un munt de temps.
Un cas de pedofilia.
Sí, és un cas del senyor Marc Dutrou, un senyor que van trobar, en fi, tota una xarxa de... que un tio que amb una furgoneta anava pel carrer reptant nenes de 8, de 12 anys, i les tenia en un sòtano, en fi, una cosa horrible, horrible, que va ser molt mediàtica, que hi van haver molts documentals, que es va seguir el judici, i llavors la gent, els belgues, coneixen la trama, coneixen els personatges que inquietants, coneixen fins i tot l'estanteria que amagava la porta que de casa del mar, aquest senyor Marc Dutrou, que anava a un soterrani on tenien les nenes. Quan la policia ho va descobrir, va sortir a la premsa, es veia el vídeo on ell obria aquesta porta. És la gent coneix fins i tot els mobles de casa. O sigui, és un cas que va ser molt d'això. I llavors el personatge que faig jo és el d'aquest Marc Dutrou. Per què? Perquè li havien proposat amb algun actor belga i els havia dit que no. Perquè és tan... En fi, és tan traumàtic per la societat belga que ningú actor ha volgut posar-se davant d'això i fer aquest personatge. I, en canvi, jo, que no només no sóc belga, tinc accent de Vilanova, sinó que també tinc molta més edat. El Marc Dutrou, un tio de 30 anys, bastant guapot. Llavors, donar-li aquesta distància... De fet, la pel·lícula no parla del Marc Dutrou. La pel·lícula parla del cas a través dels ulls del policia jove que es va obsessionar amb això, que va ser acusat de complicitat amb ell. En fi, és un pel·liculon. I jo faig una cosa molt petita, però és una pel·lícula brutal, i que estarà a Venècia, al Festival de Venècia.
Aniràs tu al festival?
Doncs no ho sé, no sé si tindré temps, si em convidaran, perquè són molts els actors, no crec que ens puguin convidar a tots, perquè omplim el Lido només amb nosaltres i les parelles, però ja veurem si puc anar o no, m'encantaria, ja veurem.
Jo sempre tinc el dubte, Sergi, sobretot perquè evidentment no m'hi dedico en aquest sector, però normalment quan parlem de personatges dolents o turbulents, soleu explicar que hi ha un intent, si més no, d'entendre el personatge per poder-lo fer, etcètera, etcètera. Yeah. Clar, quan a tu et proposen de fer un personatge així, com tu agafes això?
Jo sí que tinc la sort d'haver fet Pastorets. I a Pastorets de seguida em va tocar el Satanàs. I és una bomba. I el Satanàs és la maldat feta de tio. A veure... És un dolent de Pastorets. Sí, porta unes banyes d'espuma, uns leotardos vermells, una mica de ridícul, vull dir, s'emprenya, de fet és molt humà. De fet, té moltes baixeses humanes, el Satanàs, no? Però aquesta cosa, per actuar, empatitzar, és a dir, no, si no seria impossible, imagina't, els feixistes només poden ser interpretats per feixistes, vull dir, no. A mi, jo amb el personatge que interpreto, m'importo un bledo. Jo no, en cap moment em plantejo si jo sóc ell, en cap moment se'm passa pel cap. Jo, de fet, per mi, el mateix personatge és una mica una cosa secundària. Jo tinc la sort, llegeixo guions i quan la pel·li m'agrada, el meu personatge, pues, si és el llop, pues, la caputxeta, o és el senyor que guarda les ovelles, jo què sé, o és l'altre que està de superar del bar, és una mica més anecdòtic, més una mica igual. I en aquest sentit em permet tenir aquesta llibertat, que en teatre això s'entén de seguida. Tu en teatre fas Shakespeare i un personatge que sembla bo, però és dolent, amaga coses, bo i dolent a vegades no és tan evident com això. És a dir, que no necessites combregar amb tots els seus arguments per fer de Iago de l'Otelo, no?
Ja vas a preguntar-te si et veurem més en teatre, ara que parlàvem de personatges cinematogràfics. Mira, un dels darrers que jo he vist de personatges teus va ser A Mano de Hierro, que em va flipar. Em va donar la sensació que tu passaves molt bé fent aquest personatge.
Pues estupendo, pues endavant, pues deixarem que sigui aquesta la...
No va ser així.
No, home, a veure si m'entens.
Personatge cru, no, evidentment,
sí,
eh?
Sí, no, el personatge xulo i té, a més, sent com és un bruto, per dir una manera, d'això, és un tio que veus que té una fragilitat, també, i
exacte.
Un personatge que és interessant, en aquest sentit. I, a veure, jo em dedico a això, i, o sigui, per mi, viure d'això... i treballar d'això, i que et paguin per anar a un lloc a fer un personatge que es diu Roman, o Romín, o Romun, Vull dir, escolta, jo toco les palmes, la pandereta, vull dir, trobo que és una... Per tant, no, no m'atreveixo a queixar-me, eh? Però és veritat que és un format, el de la sèrie, que, hòstia, que no coneixia massa, o coneixia, conec poc, i clar, estic molt ben acostumat. Jo estic acostumat amb el cinema, que roden una pel·lícula d'una hora i mitja, roden en 8 setmanes, o... Uh-huh. Aquí és, està tot molt més comprimit, has d'anar més de cara a barraca, llavors em sento més estressat, vas més... Has de trobar solucions. Val. I clar, a mi amb el món de la creació artística, de teatre, amb l'escriptura teatral... o més al cinema, doncs tenir més espai per provar, per equivocar-te, per donar-li el tom, per canviar d'opinió, per fer-ho al revés, per... Uh-huh. Aquí a mi és el que em mola és treballar al voltant d'aquesta cosa per intentar trobar alguna cosa que de la que estiguis content, no? Amb sèries, amb televisió, diguem-ne, hòstia, doncs tens menys temps, i és una cosa molt tonta, no? Però has d'anar més, això, has de ser més eficaç, el qual també és una bona gimnàsia, per als actors, també està bé fer-ho.
Abans, Sergi, parlaves de França, i per tant m'ho has servit amb Safata. Ara em poden caure pedrades per la comparació que faré, però que la gent m'entengui, eh? Jo crec que ets el Flotats de la meva generació.
Pam! Hòstia, pedrades!
Però m'estàs entenent o no?
Dius?
Sí. Tu has treballat moltíssim a França. Has treballat més que aquí? Pot ser?
De pel·lis n'he fet més, sí. De pel·lis n'he fet
sí,
més, a França,
més a França que aquí.
A França, de pel·lis n'he fet més allà. Bueno, també és que em fan el triple d'aquí, també.
Però tu amb el panorama audiovisual, amb el món del teatre català, estàs emprenyat o estàs dolgut o tens la sensació, d'alguna manera, que no t'ha valorat prou?
No.
Com ha anat, això?
No ho sé com ha anat. Jo no, però no zero en absolut.
Zero, eh?
Vamos, pues si estaré al programa del 26 al 30 i la gent està encantada de venir i l'espectacle està de puta mare i si és que el tio és feliç del món.
És una cosa que sempre t'he volgut preguntar.
No.
Com va anar això de França? Perquè, clar...
No, zero en absolut. És a dir, jo vaig anar a França perquè vaig anar a estudiar a una escola de teatre, que era l'escola del mestre Lecoq. I aquesta escola estava a París i vaig anar allà. Si hagués estat a Granollers, hagués anat a Granollers. Si hagués estat a Ligúria, hagués estat a Itàlia. Jo vaig anar allà perquè hi havia aquesta escola. Mm. I em vaig trobar amb un paio que preparava la seva primera pel·lícula i el personatge principal masculí l'havia escrit ell, abans de conèixer-me, i buscava un tio de 25 anys o 23 anys amb accent espanyol. I jo li vaig dir, hòstia, espanyol, jo tinc accent català, no sé si colarà. I vaig trobar amb aquest paio, i des d'aquí vaig començar a fer pel·lícules que jo no havia... O sigui, per mi el cinema ha sigut com un accident, jo no... Ni ho somiava, jo, fer cinema. Jo somiava, hòstia, poder-me guanyar la vida fent de pallasso, o sigui, fent còmic, fent de teatre, pujant en un escenari, poder-se guanyar la vida, això per mi ha sigut ja un somni total. I el del cinema m'ha desbordat, m'ha passat per damunt. És a dir, que no tinc cap retret, jo, de dir, hòstia, em faig més allà que aquí, vull dir, en la posició que estic jo, que és una superprivilegiada, que he tingut la sort d'anar amunt de vegades al Festival de Cannes a competició. O sigui, només faltaria que em queixés de que això li passa a altra gent. Uh-huh. Hi ha gent que li donen, no?, que porta 14 nominacions als Goya i s'emprenya perquè en volia 13. A mi no em passa això.
Sis úniques funcions al Poliorama del 26 al 30 de juny amb aquest Non Solum. És volgut que siguin només sis úniques funcions o la cosa s'ha donat així?
Diguem-ne que ens hagués agradat potser fer-ne més, però tampoc podia estar una temporada llarga, ells tampoc, jo tampoc, per tant, per les dues bandes ens anava bé. Bueno, ens anava bé, és el que hi havia. Mm-hmm. No, tampoc volem donar-li més toms. Ja veurem, d'aquí un any potser tornem. Però ara per ara, ni hi havia espai al teatre, ni jo podia tampoc estar-me més temps.
Per cert, que Non Solum s'ha definit moltes vegades com una comèdia existencial.
Sí, això diuen.
Per què existencial?
Bueno, perquè sóc un paio... Sí, diuen això. Sí, no sé qui ho va dir un dia i m'agrada dir això, m'ho quedaré perquè almenys dius... Sembla que diguis alguna cosa sense voler, sense dir res. Saps què vull dir?
És com eclèctic.
Sí, exacte. Tot i cap. Nens és un forat d'aquells sense fons. També doncs, perquè arriba un paio, es troba amb un altre, arriba un tercer paio, es miren i se'n donen compte que són tots iguals. Hmm. És a dir, clar, els faig tots jo. És a dir, clar, tots tenen la meva cara, la meva veu. Llavors, clar, això situa en el públic en un lloc una mica existencial. És a dir, estem parlant de personatges o estem parlant de qui hi ha dins del personatge? Vull dir que per això, suposo que per això li deurien dir que és existencial, i ho deu ser una mica. Com jo.
Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a la imaginación.
Com se't dona això de cantar?
Depèn de comparat amb qui. Vull dir, comparat amb els cantants, amb els professionals, amb les dones i els homes que canten bé i correctament, que s'hi dediquen, sóc un patata. I comparat, pues, no sé, pues, amb alguns amics meus, vamos, sóc un professional. No,
perquè et veiem cantant,
sí,
no sol,
sí, 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 justament. Tenia un amic meu músic, el Bernardo, que em tenia que fer la música i acompanyar-me musical, i després em va dir, no, però no cal que hi posis música, canta a capella. I jo pensava, home, que a capella has de cantar bé. Però, de fet, el Non Solo, amb la idea de cantar, també ens agradava aquesta idea de veure un senyor, ara un senyor ja una mica gran, que es posa a cantar sense ser cantant, que no canta. És a dir, el Non Solo, volíem, el que no volíem, jo no volia en cap cas fer una mena d'exhibició, de performance, de tècnica d'actor que fa molts personatges i que d'ensenyar tot el que sé fer. Jo volia defugir aquesta cosa, volia que fos senzill, que fos fàcil, que fos algú que surt de l'escenari i actua, i canta i potser desafina, uh-huh. I potser no saps massa bé, si tinguis la impressió que tot està improvisat. Pues això és el que hem intentat alimentar.
Et veurem més en teatre?
En teatre en veureu meu, sí, segur. Bueno, no en som d'això, i sí, ja fa anys que estic donant toms amb una cosa nova. Però em costa molt, vaig molt a poc, les coses maduren a poc, hi ha coses que es queden, coses que se'n van, i haig de trobar també el temps. Però sí, estic en ell, estic començant a concentrar-me en intentar fer algun altre objecte.
Tu que has fet molt de cine, molt de pantalla, i ara tornes al món del teatre, que deies, no? És la meva vocació era el teatre. Sí. Com veus el panorama del teatre català?
El panorama del teatre català, hòstia, el panorama del món en general està... sembla que no tingui res a veure, però està extremant-se cap a la dreta, diguem-ne. I en aquest sentit, la cultura... i el teatre, l'escriptura, la literatura, tot el que és creació, jo crec que hem de fer un pensament. Jo crec que ens hem de plantejar que no podem caure en el discurs de que això és entreteniment.
El teatre pot ser apolític?
No. O sigui, sí que pot ser-ho, però és el més fatxa que hi ha. És el més fàcil que hi ha. És a dir, això, amb aquesta cosa, no, la política no ens interessa. No els futbolistes que no parlin de política. No, les verduleres que no parlin, que es dediquen a vendre verdures. No, no, tothom ha de parlar de política. La política ens toca a tots. La política és com ens organitzem per tirar endavant i per no ofegar-nos i perquè els més fràgils no s'enfonsin. És això, la política. I penso que els artistes o els creadors, la gent que fa... ens hem de plantejar que les coses que fem no poden ser inofensives. I no vol dir això que hagi de ser tot radical, o tot d'un color, hi ha molts colors, però aquesta cosa de distraiem-nos, només distraiem-nos, és perillós. És perillós perquè estàs distraient també tota la gent de l'extrema dreta, també es distreu.
Jo crec que si per alguna cosa ens agrada molt Sergi López de Catalunya és perquè normalment es mulla, i es mulla molt.
Ah.
Saps que estem pendents d'una qüestió d'investidura de president a Catalunya.
Sí.
Com veus el panorama català?
No sé, depèn de tu, com sempre, comparat amb què. Bueno, una mica un desastre, i alhora també... també bé, també vull creure que jo quan era... Bueno, jo sóc indepe, jo tinc aquesta cosa...
Ho has dit sempre, això?
A veure, indepe, és a dir, és que no ser-ho, no ho acabo d'entendre, és a dir, jo tinc una consciència nacional i per tant, em sembla el més natural, el més lògic, és independència. Així de senzill, ja està. Jo quan era jovenet, els independentistes, els joves, érem quatre, érem menys, i no sé què. Jo vull creure que hi ha una part de la societat catalana que té a veure la meva filla, el meu fill, que tenen 28, 25, 30, 25, 20, de 20 fins a... que han viscut l'1 d'octubre. I jo trobo que l'1 d'octubre és una bomba atòmica. El que va passar, és dir, l'1 d'octubre, jo vaig trobar al carrer, no és que no hi havia els partits, no hi havia ni la CUP, no hi havia ningú, era gent. Gent d'associacions de veïns, d'associacions de biblioteques, de centres d'esplai, gent anònima, individual, tios del meu barri que parlen castellà, dic, Juanjo, què haces aquí? Coño, que és nuestro pueblo! Vull dir, jo em vaig trobar brutal el que va passar. I això
I
és un llegat...
I el que ha vingut després?
Això és un, però és un llegat... Jo vull creure que aquest llegat està dins la nostra memòria i que això és una cosa que ens impulsarà a anar més endavant. Això no s'acabarà mai, és a dir, això que ho tornarem a fer... per descomptat, vull dir que no tenim alternativa que tirar endavant, però ara les coses semblen estan complicades.
Giró.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Yeah, bon dia, bona hora, Giró.
A veure, Sergi, no és la primera vegada que tu i jo ens veiem,
faig,
que ens trobem.
Què faig, giro el mic o et parlo d'esquena?
Tortícolis, agafa tortícolis. Mira qui vulguis. O sigui, nosaltres no et direm a qui has de mirar. Recordes el meu nom?
El teu nom, no.
No?
No. Perquè hauria de recordar.
Home, sí, estaria bé.
Perquè és marciano,
home.
És veritat, perquè és una mica rarillo. Ah. No, Débora, no. No, 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 Solicrup, no. És veritat, tens un nom una mica marciano.
Va, comença per O.
Comença per O. Ofèlia.
No.
Olivia.
No.
Hòstia, Olga, no.
Ara no és marciano.
Sí,
però semblant.
Olga no, però algú semblant.
Olm...
El què? Olma?
Olma.
Olma. Olma.
Olma.
Olma i tant.
Olma.
Olma i tant.
Olma Giró.
Olma Giró.
Olma, clar, és veritat, hòstia. Clar. Com havien de recordar aquest nom?
És que ets a dir, a veure si se'n recordo de mi, aquest senyor.
No, no, és un nom, sí. Vam estar allà parlant els Verdi, no?
El Verdi, per presentaves Ruta Salvatge, la pel·lícula.
Sí, mira, fa uns dies. Bueno, tampoc fa tant.
No, tampoc fa tant. Ha passat temps, però no tant. Sí. Bé, ara has tingut una entrevista amb en Joan, has parlat de política, de teatre, d'una mica de tot el que has volgut, però arriba un moment on fem preguntes incòmodes, Sergi.
Ah, preguntes incòmodes?
Sí, tu t'has de deixar anar, d'acord?
Bueno,
tan tranquil.
I jo em deixaré anar si vull, no?
No, vull dir que, clar, ja que
fas per cos incòmodes, jo també tinc dret a fer-te respostes.
En aquest cas no hi ha dret. O sigui, tu estàs obligat. Estàs obligat a respondre el que vulguis.
Ho tens clar.
Mira, farem una cosa, perquè et sentis còmode i et deixis anar, et posarem una cançó que jo crec que et porta a casa i que et farà relaxar.
Sí,
ja veuràs.
Hòstia. És brutal, això.
Què és això que està sonant? Què és això?
Això és una marxa militar. I com jo soc un tio que el militar... No, no, és una marxa militar, però és una marxa que en fi, que tota la gent, no només els vilanovins, sinó la gent que ha viscut la comparsa, el Carnaval de Vilanova, és una música icònica, és la música icònica de la comparsa, que fa que tu estiguis a Boston, a Honolulu, o a Transilvània, a Bangkok, on siguis, en un bar, i posin això... I si t'has de posar a saltar...
Absolutament.
Saltar,
per tant, si hi ha algun altre vilanoví a Bangkok, vull dir, de seguida et retrobes.
Us uniu, és el Turuta.
És el Turuta, el Turuta.
Sí.
Escolta, Sergi, ara ho pensava, tu continues sortint a Carnaval de Vilanova amb alguna comparsa?
Sí, continuo sortint i entrant.
Molt bé.
Què tal? Què et sembla? Pa, m'ho dic perquè... Si surto i entro, faig tot, tantes
vegades
com...
Continues, Sí, sí.
A més, tinc el centre neuràlgic. Casa meva està al centre, al carrer Santa Madonna.
Ara no diguis el número.
Sortint, no, sortint no. I entrant. Vull dir que surto, torno cap a casa, torno a sortir, torno un canvi de perruca,
no, canvi
de mitjons, tornem jo i més gent, Jo sóc sempre acompanyat. Sí, sí,
no, no, si és digne d'estudi, els vilanovins com viuen el seu carnaval. La veritat que és fora de sèrie. Tens comparsera fixa?
No.
Ah, no?
Ah, no?
Aquest any següent, entens?
Aquest any no ho tinc clar, no sé si seré.
Home...
Bueno, escolta,
què pot haver més important que el Carnaval de Vilanova, Sergi?
Bueno, doncs...
Feina.
Un bolo a Palau de Plegamans, no sé.
Has de dir que no.
Sí, sí. No ho sé. Si puc, hi seré. Sí que ens ho mirem, els del de Vilanova, jo m'ho miro. Sí, a veure si puc, ho reservo. Però no puc sempre. He estat molts anys que, quan teníem bolos amb el Brams i amb el Nonsol al principi, quan anàvem por ahí, això que ens enganxava el dia de la comparsa, que sempre és un diumenge, ens agradava tenir un bolo no sé on.
La batalla de Carmels és el diumenge, també?
Sí, el diumenge, sí.
Famosa batalla de Carmels. Sí, sí. Jo no hi he anat mai, ganes d'anar.
Ah, no?
No has anat mai a la Vilanova?
No.
Ja veuràs.
Si necessites comparsera, jo porto bé el ritme.
Ja et faria un truc.
Molt bé, així m'agrada, a veure si te'n recordes el meu nom.
Aviam.
Escolta, tu que ets tan polític, com creus que aniria a Catalunya si tothom es prengués la vida com si fos un dia de Carnaval de Vilanova i la Geltrú?
La vida sencera.
Sí, en general. La vida.
Tens una mica el non solum, també.
Bé, jo què t'haig de dir? No només per Carnaval de Vilanova, sinó la cosa aquesta, l'irreverent... posar en qüestió el poder, que és el que fa el Carnaval, i enfotre-se'n dels que manen, i canviar els gèneres, i canviar els estatus socials... Jo ho trobo un exercici molt sa i molt revelador. Per tant,
escolta'm...
Estaré sempre d'acord.
Ara em sap greu, perquè hem parlat del Carnaval de Vilanova, i al final tothom coneix Vilanova o pel Carnaval o per la gamba, poca cosa
més. Per la gamba.
O per la gamba. La gamba de Vilanova és molt bona.
La gamba sí que és bona. Ah. Hi ha més d'una, que dius la gamba.
La gamba.
Més d'una,
la gamba. De que,
sí, la gamba de Vilanova, la gamba vermella aquesta del Mediterrani.
Si no erro, tenies un restaurant.
Sí, que teníem un restaurant amb dos amics. I sí, va durar un temps, ens vam arruïnar força.
Sí,
i tant, i tant. No, va estar molt bé mentre va durar, però va ser una mena de... En fi, que no em dedico als restaurants. Ja.
Però el teu fill sí, que ho sabem.
Sí, el meu fill és un crac, sí.
Sí.
Bueno, ell sí, treballa a l'hostaleria, diguem.
Exactament.
Per dir-ho de manera àmplia.
I a banda del Carnaval i de la gamba vermella, per què hauria de ser coneguda Vilanova?
Vilanova, per res. La gràcia seria que no es fos coneguda per res. La gràcia és nosaltres. Wow. El que ens sentim molt orgullosos de Vilanova és que sigui un poble de mala mort. Saps? Que sigui un poble que no té res, no és ni especialment maco, ni especialment... El que té de bo Vilanova...
La seva gent.
És la societat civil. Organitzada. I combativa. I militant. Jo penso que és el gran tresor que té Vilanova.
Que ha tingut sempre. Sí. M'has d'explicar una cosa, Sergi. Sitges és el port de Vilanova o Vilanova és el port de Sitges?
Sí, és que sí, dius que no, perquè Sitges a mi em sona i no sé massa bé on situar-ho. Em sona com a... Perquè una sitja és un recipient on es guarda gra o altres.
Sí, sí, sí. On és? On és Sitges? On és Sitges? Ah, vale.
No ho sé, perquè és que ho sento parlar molt, però...
Jo també.
És dins de...
Sento parlar més de Vilanova,
eh? No, és un poble d'interior, no, de muntanya, no, sí? De muntanya. Sí? Està a prop de la Seu d'Urgell.
Cap allà a Tor.
Per allà a Tor.
Per allà a Tor.
Que no estigui...
Ai, ai, ai.
Ja pot ser, ja pot ser.
El Palanca era aquell, com es
deia? Sansa i Palanca.
El Palanca de Sitges, jo, mai tant, i tant, i tant.
Ai. Jo li he de preguntar, com a vilanoví, com portes ara les coses sobre la taula, Sergi?
Les coses sobre la taula?
Les coses sobre la taula. Ets un vilanoví de Socarrel, però resulta que a Sitges s'hi fa un festival de cinema, a part de vilanoví actor, i sí, a Sitges, em sap greu, a Sitges, al Palanca de Sitges, en allà s'hi fa un festival de cinema, però important. Què tal? Això com ho portem?
Jo ho porto perfectament.
Sí? Ja has anat?
El Festival de Sitges?
Sí.
Moltes vegades. És més un festival que m'encanta, que té molta personalitat, que bon, jo quan era petitet, abans de treballar amb això, era el Festival de Cinema Fantàstic, i del gènere s'ha anat ampliant. Però és un festival que té una autèntica personalitat seva, que no té res a veure amb la personalitat dels sitgetans, per altra banda, saps? I que és molt internacional, i que és molt lúdic, i que és molt cinèfil, És molt friqui, m'encanta. Aquest costat que té... Jo no ho soc gaire, cinèfil, jo treballo amb això, però no en sé massa. Però això de trobar-me amb gent, i especialment gent jove, friquis del cinema, que coneixen les pel·lis, que s'involucren, que viuen... Bueno, no sé, trobo que és molt, molt revelador i molt alliberador.
És bèstia.
Està bé. Diguem que el Festival de Sitges no es fa al costat de Tor, no fos cas que de cop i volta la gent... La desplaçessin cap allà.
Sitges, que és el... Sol ser el port de Vilanova i la Geltrú. És que jo som molt vilanoví, també. Escolta, Sergi, acabo amb una pregunta i amb una petició que no sé si havies pensat mai. La pregunta, propers projectes?
La pregunta, propers projectes, sí. Què més? No, sí. A propers projectes, sí, estic com escrivint coses, a veure si arribem a algun lloc per fer una cosa de teatre, i
com
estic
què,
preparant
una
altra obra de teatre, però acompanyat, potser, de l'Arnau Comas, un amic meu. Estem intentant trobar un objecte dramàtic, i després preparant una pel·li més endavant, que hem de fer cap al setembre-octubre, amb una balena de veritat.
Oh!
Una balena de veritat, però morta.
Hòstia.
Morta, és una balena embarrancada. Que cada any se n'embarranquen entre 20, 30, el Mediterrani,
bèstia,
el Atlàntic també.
Sí.
Hi ha tot un projecte...
Hauràs de fer el Liceu, això.
És molt... No, ho hem de fer...
Ah, sí, grossos.
No, una de 20 metres... Ja. Bueno, haurem d'estar pendents durant 2 mesos de si hi ha una balena, malauradament, que es mor i que ens interessa i que té, per atacar el rodatge.
L'embalsameu, quant dura una balena?
No, 9 dies.
Sí, podrà ser una funció de...
L'hem de despassar, és una pel·li, L'haig de despassar en 9 dies, tota sencera, i treure l'esquelet. De veritat.
Wow.
I després hi ha la part de ficció, que roda més endavant, al febrer, que és la part contra no surt la balena. Però la balena és una balena de veritat, i tot el despassament de la balena s'ha de fer de veritat.
Que bèstia.
És com una mabra, però de 40 tonelades.
Uau.
I acabem la petició. Allà tenim un... En Rafa, que li encanta el món del futbol, i li deia aquest matí, i em deia... Hòstia, sí, per què no? Jo tinc una dèria al cap des de que segueixo Sergi López, les seves pel·lícules, etc. Tu no t'has plantejat mai fer un biòpic d'Eric Cantona?
Home, i tant, hòstia. Home, però és amic meu, a més a més.
Sí o no?
Home, i tant, hòstia, que el truco. No, no.
Si us plau,
No.
Perdó.
No.
T'atreviries ara a trucar a Eric Cantona?
No.
Home.
No, perquè no,
et treu el peu pel telèfon, si s'emprenya.
Jo, precisament, som amics per això, perquè sé qui és i el respecto i tal.
No,
has de trobar cada vegada que algú...
No t'ho dic per
enfotre'm, truca'l.
No t'ho dic per enfotre'm, absolut respecte a Eric Cantona.
No, ni jo tampoc t'ho dic que d'això, que un biopic, precisament, si algú... dels personatges del futbol, el Cantona, precisament, és una referència, una gran referència, no només per la gent de Manchester, sinó és un tio que encara ara, vull dir, bueno, mira, precisament, parlant de Mbappés i hòsties en vinagre, vull dir, parlant, vull dir, perquè està de moda ara l'Mbappé, que parla de coses de política, ell és un tio que s'ha posicionat, i no només s'ha posicionat, ha trencat la cara amb un dels radicals feixistes del Manchester, molt bé. Sí, sí, una gran referència. Ara està actua, fa d'actor, sí, actua, sí, canta... Sí. És una icona, una icona.
De moment, Sergi López, que el tenim amb Nom Solum, amb aquestes 6 funcions al Teatre Poliorama de Barcelona entre el 26 i el 30 de juny, i nosaltres contentíssims de tenir-lo a casa nostra a Barcelona. Sergi, un plaer, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un xollo.
Mitja cara, troba la nina d'un ull, la voldria per companya, però no la crida ni acull, i la nina se'n va.